A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, salut per tothom. Estan escoltant Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Com cada programa, ens disposem a parlar de la salut de les persones grans. La nostra intenció és que els propers 30 minuts els puguin resultar interessants i a la vegada útils a l'hora de buscar, triar i trobar una residència. Avui tenim un programa ple, com sempre, d'informació, entrevistes i consells del món de la tercera edat. Començarem amb el tema del dia, que el seguirà en l'entrevista, finalitzant amb la borsa de treball i la consulta del treballador social, un temps dedicat per complet a les persones grans. I ara tenim el consell.
A l'envellir solem disminuir el temps dedicat a l'activitat física. És molt important mantenir uns mínims d'activitat, fonamentalment a través de les activitats quotidianes, com ara comprar, passejar, ja que d'aquesta manera es gasta una mica més d'energia, que ajuda a mantenir la gana i també manté i ens manté actius socialment. En sortir per fer aquestes activitats, mantenim el contacte amb l'entorn, sempre que sigui possible. Caldria mantenir una activitat física més activa o fins i tot esportiva que sigui possible. Anar a un casal o als serveis socials per informar-se d'activitats organitzades per gent gran pot ser un primer pas.
Avui entrevistarem a la coordinadora d'una residència de Castelldefels i també amb una persona que viu en aquesta residència. Ens presenta els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social a la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I en Carles Reixac, que és gerontòleg, màster en gerontologia i treballador social especialista en dependència i gent gran. Bona tarda, Josep, i bona tarda, Carles. Benvinguts.
Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. I recordes que ahir parlàvem de la Lupita?
Sí, de Mèxic.
La Lupita de Mèxic era una dona que als 96 anys va decidir que volia aprendre a llegir, demostrant que la força és... Pues mira, ens anem a les antípodes. Ens anem a Argentina...
Ara canviem de lloc.
I ara et parlo d'un senyor australià que es diu Alan Stewart. ¿Vale? Aquest senyor... als anys 30 va obtenir el títol de medicina, vale? Sí. I bueno, als anys 30 va començar a estudiar medicina i aleshores va acabar medicina, va exercir de dentista i després, quan es va jubilar, va dir, ostres, què faré ara? Perquè sóc metge, però no sé, tinc alguna... no sé, voldria continuar estudiant. Clar. I aleshores va dir, per què no estudio dret? I va fer dret. I va veure que això d'estudiar, doncs mira, li agradava. I saps què va passar? Que als 97 anys va acabar la seva llicenciatura en Ciències Clíniques Complementàries a la Medicina, que és una carrera addicional, amb la qual cosa va aconseguir la seva quarta carrera. La veritat és que la notícia que he trobat, em faltava la tercera. Aquí no he trobat quina és la tercera, però es va convertir als 97 anys en la persona que més títols universitaris té dins de gent d'edat.
I carreres llargues.
Sí, sí, carreres llargues, carreres de debò, i a més, la persona més gran que acabava una carrera universitària i que més a sobre era en una tira de carreres. Jo em quedo impressionat, i a més sempre dic el mateix. I recordes que ahir parlàvem de la Lupita, que ella... de petita pujava pels arbres, però va començar a treballar i a los palos, que deia que pujava. Aleshores, la idea d'aquest home, de l'Alan Stewart, ell diu, bueno, diu, és que hi ha un entreteniment que és acumular cultura.
Sí, senyor, i tant. I valuós.
Clar, i a més, ja ho hem dit moltes vegades, que, aviam, els nostres amics metges, això que diré ara, potser el cervell no és un múscul, però té algo semblant al múscul, que si el vas exercitant, és més fàcil que tingui força durant més temps. Si sempre estem asseguts en una cadira i un dia volem córrer 200 metres, tindrem agujetes, ens farà mal. En canvi, sí, si senyor. Cada dia caminem una miqueta, no.
Sí,
aquest home cada dia estudiava una miqueta, el que no sé és què farà amb tantes carreres als 97 anys, però segur que serà un home amb una conversa interessant. Jo crec que d'això podem estar ben segurs.
I que segur que no tenia Alzheimer.
Jo crec que no. Crec que no.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I amb aquest viatge imaginari que fem cada dia que tenim programa pels racons de Catalunya i d'Andorra, buscant residències per conèixer com són les residències i com s'hi viu en les residències, no? Aleshores, avui parlem amb la Sílvia Díaz, que és la coordinadora de la residència Catite a Castelldefels. Molt bona tarda, Sílvia.
Hola, molt bona tarda.
I moltes gràcies per atendre'ns. Ara, aviam, la primera pregunta que et volem fer és, aviam, si ens pots fer un vídeo amb paraules, una mica, una imatge. Com és Residència Catite si la veiéssim des de fora i entréssim cap a dins?
Pues des de fora donaria la sensació que està en un centre de vacances, perquè originàriament Catite era un hotel.
Carai.
Aleshores, quan fa 30 anys van adquirir la residència, l'hotel la van convertir en residència i llavors des de fora dona aquesta sensació. A més, estem a 50 metres de la platja.
Ui, o sigui que si tanquem els ulls ja podem veure, podem sentir a la mar, podem imaginar-nos els arbres, segur que teniu pins a sobre, no?, i al voltant, perquè Castelldefels té el verd i el blau. I digue'ns, quina capacitat té? Com és la residència que t'hi té?
Nosaltres tenim una capacitat per 66 persones. És una residència petiteta, per tant, és molt familiar. El tracte és molt directe.
Mm-hmm. I per ara mateix, en aquesta situació que estem vivint peculiar, teniu alguna plaça lliure ara?
Disposem d'algunes places en habitació compartida, tant per senyors com per senyores.
Vale.
Sí, de moment en tenim algunes, sí.
Molt bé. Doncs com saps què passa, Sílvia? Que aquest programa el fem de fa 4 anys. Anem trucant a residències de Catalunya o els convidem, a veure si ja podem tornar a convidar a l'estudi a les persones, i la major part de les vegades les residències estan en plena ocupació. O sigui, alguna vegada ara per aquestes circumstàncies que hi ha alguna plaça, potser hi ha algú que ens està escoltant i digui, ostres, pues això d'una residència que era un antic hotel a prop del mar, a Castelldefels, sí, m'interessaria. Com es pot posar en contacte amb vosaltres, a més, per descomptat, d'entrar a InfoResidències i posar Residència Catite. Com poden contactar amb vosaltres?
Exacte. Doncs a part d'InfoResidències ens poden trobar a la nostra web, enviant un formulari, poden contactar directament a través del nostre mail o trucant telefònicament.
I el telèfon ens el pots dir?
Sí, mira, és el 93 665 1700, i el mail és info@geriatric.com. catite.com. També a través del nostre Instagram, que és on, si es connecta a l'Instagram, poden veure totes les nostres activitats que fem aquí dins de la residència. A través de l'Instagram també poden arribar a contactar amb nosaltres.
Molt bé. Ara, aviam, jo crec que no ens enganyem si possiblement la residència Catite sempre ha estat a plena ocupació, i un dels motius, potser, perquè ara hi ha places és perquè potser els mitjans de comunicació no han sigut tot o justos que podien haver set amb les residències, i hi ha gent que té reserves. Una de les reserves que a vegades té la gent al pensar en portar un familiar a una residència o anar un mateix a una residència és les visites i la relació amb els familiars. Encara hi ha gent que pensa que és que si vas a una residència, per culpa de la pandèmia, no podran visitar-te els familiars. Com són les visites?
Afortunadament ha canviat moltíssim des del moment de la pandèmia. Ara són molt més flexibles, poden entrar dins de la residència, tenim unes zones habilitades tant a l'exterior com a l'interior on poden realitzar les visites. També els poden treure a fer passejos terapèutics o se'ls poden endur a casa, poden compartir un àpat familiar. Ara està molt més flexibilitat. Vull dir, nosaltres no posem cap pega, al contrari. Intentem fomentar que puguin veure tots els familiars totes les vegades que ells desitgin.
A més, hem de recordar que ara, diguem si estàs d'acord amb això, ara potser el lloc més segur que hi ha a Catalunya per viure, sobretot si ets gran, és una residència on tothom a qui et trobaràs està vacunat, no?
Exacte, aquesta és una qüestió important. A més, nosaltres aquí estem tots vacunats, tot el personal. A més, els que van entrant, si n'entren, ja procurem organitzar-los la vacuna si ells estan, es volen vacunar. I els residents estan tots vacunats, però ja des del gener.
I una altra cosa que pot pensar la gent que no conegui com són les residències i que no conegui residència que Tite és pensar, home, potser s'ha avorrit això de les residències, potser estic allà i estic assegut tot el dia mirant la tele i no hi ha res a fer. Em sembla que vosaltres us heu especialitzat en fer moltes activitats diferents, no?
Exacte. Aquesta és la... Nosaltres és el gran què. El que volem és que siguin actius, que participin. I després la Rosa, com ja us comentarà, que és la nostra ambaixadora de Catite, us comentarà que aquí activitats n'hi ha per, bueno, per tot el dia. No hi ha temps d'avorrir-se. Tenen tallers de costura, fent teràpia amb gossos. Hem comprat ara últimament unes ulleres de realitat virtual que la Rosa mateixa l'altre dia va assistir a Montserrat. Sense moure's de la cadira va estar a Montserrat ella. Després tenim una pantalla interactiva on poden fer puzzles, on poden allà, es poden connectar a internet, els hi passem xerrades. Bueno, ara també hem fet un conveni amb Bici Sense Edat, que a partir de juliol els hi faran uns passejos en tricicle, els vindran a buscar aquí a la residència totes les tardes, que tenen un conveni amb l'Ajuntament de Castelldefels i es portaran a passejar un parell d'hores per tot Castelldefels.
O sigui que si algú s'avorreix és perquè vol avorrir-se, no?
Exacte, vull dir, aquí és indiscutible. A més, ja tenen uns dies a la setmana que els hi fan fer el que ells anomenen deure, els hi posen matemàtiques, lectures, bueno, vull dir que no tenen temps d'avorrir-se, això està claríssim. Estem molt, molt volcats en que facin activitats.
Doncs ara tenim poquet temps perquè volem passar a parlar amb la Rosa, però sí que ja quan nosaltres des d'aquest programa i des d'InfoResidències parlem d'una residència, diem que una residència són tres coses diferents en una. Una cosa és l'edifici, que ja ens has dit una mica, una altra cosa és com es treballa, però una molt important és el personal, la gent que treballa per atendre altres persones. Què ens diries del personal de Catite?
Mira, jo us podria dir que el millor, a part de l'edifici i les activitats que tenim a Catite, és el seu personal. Pensa que nosaltres fa 30 anys que som residència, vull dir que experiència de sobres, i hi ha gent que està aquí amb nosaltres des del primer dia. O sigui que porta treballant a l'empresa 30 anys, des de cuina, neteja i les auxiliars. Són persones, són carinyoses, atenen amb tot el carinyo. Vull dir que estan disposades a fer de la seva família. És que per nosaltres els residents són com els nostres avis, és una família.
O sigui que la idea de que una residència és una comunitat es dona clarament a la residència Catite.
Exacte.
Doncs
exacte.
Aleshores, saps què diem sempre en aquest programa? Que quan parlem amb el director, coordinador, amb els propietaris de residència, tot és molt bo i ens ho creiem en principi. Però quan volem tenir el notari de la realitat, ens agrada parlar amb algú que visqui a la residència i que vegi la residència des de la perspectiva del resident o la resident. I em sembla que avui podem parlar amb la Rosa. Rosa Andrés, no? Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia, per acompanyar-nos i passem amb la Rosa.
De res, a vosaltres.
Molt bona tarda, Rosa Andrés.
Molt bé, bona tarda.
Doncs, i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta tarda a Ràdio Estel en el programa És Gran Ser Gran, que ens estaran escoltant ara a tot Catalunya i Andorra.
Jo sempre he sentit també a la Ràdio Estel.
Doncs benvinguda i volem parlar per començar
de la
seva vida a la residència. Digue'ns, quan va anar a viure vostè a la residència?
Molt maca. Tenim temps de tot.
Ens
ho vam passar molt bé.
Recorda vostè quan va anar a viure a la residència?
Jo vaig anar a viure perquè ja no tenia res a fer. A casa els meus nets ja eren grans i la meva filla tenia que viure la seva vida. I aquí vaig voler venir, perquè la coneixia, la coneixia la residència. I m'hi vull quedar fins que de vulgui. Doncs... Estic molt contenta. Hi ha un bon servei, una bona comunitat, una gent meravellosa, compensant per la directora.
Doncs digui'ns digui'ns una cosa. Ens ha dit la Sílvia que fan com activitats amb gossos. Què és això? Que venen gossos a la residència? O què és això de les activitats amb gossos?
Un cop a la setmana ve un noi que porta dos gossos adiestrats. Ho posen al xavi, a la caria, a una taula, i li fan coses. I els veiets disfruten i riuen.
Molt.
I això és bo per ells.
I això que ens ha dit la Sílvia, de que vostè ha anat a Montserrat sense moure's de la cadira, què és això?
Exactament. Amb un aparato que feia per tot arreu, veia les muntanyes tan maques de Montserrat, i el temple, i la Moreneta, i tots els camins que jo he passat també. Molt bé, molt bé. Aquest aparato és el millor que es pot fer.
Molt bé. I una cosa, com és el dia a dia de la residència? Perquè aquí sembla que sempre estan fent coses, però també pot
sí,
vostè...
Sí.
Digui.
Escolti, no és per posar-me fos, però els ensenyo a fer ganxet, a pinto les llàmines que em porten. Jo els hi poso el color.
Les mandales.
I vaig començar amb jo i ara són una colla que pinta també.
O sigui que
vostè... La voz.
O sigui que vostè ha començat un club de pintura a la residència Catite a Castelldefels.
Pintures de llapis, eh? De llapis.
Perfecte, doncs, escolti'm,
senyora
Rosa Andrés, sí. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona. Jo crec que és molt inspiradora per qualsevol que ens senti. I recordem que hem parlat amb la Sílvia Díaz, coordinadora de la residència Catite, i la senyora Rosa Andrés. I també recordem que si algú està pensant vull conèixer la residència Catite de més a prop, pot parlar amb ells trucant-los al 93-665-1700 o buscant-los a Inforesidències. Rosa Andrés, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres.
A vosaltres.
Vale, moltes gràcies.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs Marc, saps que aquí quan fem la borsa de treball ens agrada combinar el que serien uns dies dient ofertes de feina i altres dies donant consells.
Sí, senyor.
O responent també a preguntes que ens fan.
Sí.
Doncs avui no és cap pregunta, sinó és un tema que he trobat que crec que és interessant, que val per gent que treballa en residències, que és on jo ara em centraré, com també gent que treballa en altres sectors, i és el fet d'aquella pregunta de m'ofereixen un ascens, i ara què? Perquè a vegades quan treballem, per exemple, com diem en cas d'una residència, som gerocultors, o i ens diuen, vols ser cap de gerocultores, governanta, o veig treball social i et diuen, vols ser director? Clar, és a dir, això una mica a vegades ens abruma. O agraïm molt que ens valorin, però al mateix temps ens diuen, o podem pensar, i ara què, estem preparats per fer-ho? Doncs he estat buscant motius perquè sí, perquè no, és a dir, per quals acceptar i quals podríem descartar. Tots són, la majoria, millor dit, són bons. El primer és que hem de tenir en compte si és una promoció, és a dir, un ascens, intern o extern, perquè això canvia molt. Si, per exemple, som això, en aquest cas, treballadors socials,
sí,
i ja coneixem la casa, la residència, i sabem com funciona, com va tot, ser director és una cosa, però que ens diguin ser director a un altre centre que no té res a veure...
Esclar.
Clar, és a dir...
El que passa, deixa'm dir-me una cosa, que jo penso que si ens ho diuen l'empresa, som gerocultors, si ens diuen vol ser director, si ens ho diu el jefe, és perquè creu que ja ho valem, que ho podem ser. Si no, ja no, potser no ens ho diria, dic jo, eh?
Clar, totalment. Aquest és un punt, però l'altre, el que va centrar-se en aquest cas és com ens veiem nosaltres mateixos, perquè potser algú ens té molta confiança, veu el nostre potencial, però nosaltres no ens veiem
l'autoestima,
la nosaltres mateixos, sí. Llavors és... Clar, i a més, per exemple, també s'ha de tenir en compte que també es parla de que un cop adquirim aquest nou lloc, que finalment ho acceptem, si és un lloc que, òbviament, requereix més responsabilitats, anar-les adquirint a poc a poc, vale? És a dir, no el primer dia volguem impressionar i donar un resultat a l'empresa, és a dir, a poc a poc, ens hem d'aclimatar, tot i que sigui dintre la mateixa empresa, aquest ascens. També és molt important, clar, aquesta relació amb els companys, perquè...
Molta, molt important.
Perquè pues, abans érem, per dir-ho així, els nostres iguals. I a cop i volta potser som els seus superiors.
Hi ha d'haver molta empatia, jo crec, amb aquest càrrec.
Empatia i escolta, és a dir, que hi hagi molta comunicació i que ens vagin dient. Però sigui com sigui, sempre és una bona notícia que ens diguin per promocionar l'empresa i sobretot fer el cor fora i endavant, perquè segur que pot anar molt bé.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs, si recordem, ahir parlàvem d'uns consells sobre si optar per una residència o un servei d'atenció domiciliària a l'estiu, quan tenim algú gran que viu amb nosaltres i volem marxar de vacances i no el podem portar amb nosaltres, si era millor un servei o l'altre. Doncs avui, com vam dir, anem al següent pas. Hem decidit, finalment, portar-lo amb nosaltres, és a dir, que la persona gran vingui amb nosaltres. Doncs, de cara al viatge, penso que ara que ve l'estiu, alguns consells bons són els que podem donar avui perquè tot vagi més fluid, per dir-ho, que no hi hagi mal de caps. El primer és, intentem sempre, quan viatgem en cotxe, portar la persona gran al seient de davant. Pel tema de marejar, això és,
clar,
és important,
sí,
perquè quan estem al seient de darrere és més habitual que la gent es maregi. A més a més, sempre l'accés per seure als seients davanters sempre són millors,
amb
un 90% de vegades, que els posteriors.
Sí, senyor.
També és molt important, i pot semblar una obvietat, la temperatura de dintre al cotxe. Ni molt de fred, ni molta calor.
Temperatura de confort.
I a més, també tenim en compte que la gent gran, això podem veure a residències, a casa mateix, on sigui, sempre sol tenir més fred, perquè hi ha una descompensació a nivell de temperatura interna, llavors tinguem en compte això. També, importantíssim, tenir preparada tot el que sigui la documentació sanitària, a la targeta de CatSalut, a una assegurança privada, tot això. Si, tot i que més puguin prendre o no medicació, és molt important portar un botiquín, vale?
Sí.
Amb coses bàsiques i també, per exemple, el que et diem, tot i que no prenguem medicació, podem tenir algú dintre com un ibuprofeno, algú també pels marejos, una crema dèrmica per si ens pica algun insecte, també va bé, i també, per exemple, no sé, un termòmetre digital. Això també és importantíssim. Si, pel que sigui, anem fora i viatgem, per exemple, amb avió, tenir també pensat el tema del jet lag, que no anem molt lluny, vale? I torno un moment que aquest sí que m'ho descuidat, quan anem amb cotxe. El factor clau de tot això, és a dir, hem parlat del seient, de medicació, de documentació, tot això, però també és molt important un tema, i és planejar la ruta.
Esclar, no improvisar.
No improvisar, tenir pensat on es voldrà parar, també perquè les cames no aguanten el mateix. És a dir, i ja no estic parlant de viatjar quan és molt, molt gran, viatjar amb autocar, ja també no ho descarto, del meu punt de vista. Però, per tant, és molt bo el parar amb... És a dir, tenir programades les parades i, sobretot, la hidratació, vale? Tenir sempre aigua. I, sobretot, l'últim, i amb això acabarem, és que tot el que pugui anar al maleter, millor que davant. Perquè, tot que, per exemple, les dones grans, els agradaria molt tenir el bolso amb elles...
Sí.
Vale, però millor terra.
Deixa'm afegir un consell. Beure molta aigua i portar botelles d'aigua.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem al proper programa.
Ens veiem.
Fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els agradaria també poder comptar amb vostès en el proper programa. Siguin feliços i tinguin una bona setmana. Adéu.